She wakes up, she makes up, she takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you.
Bon dia de nou, són les 10:52 i ara parlarem amb un al·lotet que venia a estiuejar a Formentera cada estiu. Molt abans del Vespino baixant per la carretera del Far d'Escap, Lucía i el Sexo, i molt abans de la Tonight Tonight i la gent de Casa Bona de Madrid i Barcelona, Meari i Barret de Palla. Un jovenet que aquells anys 80 es va enamorar sense adonar-se'n d'aquesta illa i que ja d'adult hi ha construït una vida. I és un moment divertit i especial perquè avui l'entrevistador serà l'entrevistat. Bon dia, Josep Marc Rubió. Bon dia, Pepo.
Bon dia, Bernat.
I és que ara parlarem de Formentera, una mirada enrere, llibre que es presenta el divendres a Es Marès a les 6 de la tarda i que trobareu a totes les llibreries a partir d'aquest mateix dia, divendres. Un llibre, has fet un llibre. Com se sent un després de veure el seu nom a la portada d'un llibre?
Jo crec que li hem de treure una mica de pes, perquè al final és un, més que un llibre, jo li dic recull. És un recull de 18 articles que he fet durant més de 2 anys, i bé, són articles que hem triat amb uns criteris especials, que fossin, que tinguessin pes els testimonis de persones que expliquessin històries de Formentera, i tot plegat al final ha, diguem-ne, culminat en això que és un objecte i que diem llibre, no? Però no crec que sigui un llibre en el sentit més fort de la paraula de novel·la, etc, etc, no?
No et treguis en mèrit, que això compta per aquella, per el propòsit aquest de tenir família, pujar a la Torre Eiffel, plantar un arbre i tenir un llibre. Ho has fet tot ja?
No he pujat a la Torre Eiffel, no he plantat cap arbre, he plantat alguna planta de marihuana,
ja,
això
compta,
sí,
també.
Però bé.
Bueno, escolta, Formentera, una mirada enrere és una selecció de 18 articles entre els més de 100 que durant 2 anys has escrit pel blog proximoferri.com. L'obra, que compta amb il·lustracions d'Ana Patricia Gea, recull episodis de la història recent de Formentera explicats pels seus protagonistes o fins i tot pels seus descendents directes. Com va sorgir aquesta idea?
A poc a poc. Primer va venir Antoni Roig, Antoni Paia, de Proximo Ferri, i em va fer aquesta encomana. Em va dir, volem articles ben treballats, acuradets i tal, sobre Formentera. Tracta el tema que vulguis, clar. Em van donar confiança, veu que guai, a més unes condicions dignes, que no és gaire fàcil de trobar. I amb el temps em vaig adonar que també em va posar paciència, perquè no sempre les coses sortien com potser jo volia, però a poc a poc vam anar polint-ho. Al principi treballàvem de temes, no sé com dir-te, com més tòpics, no?, que si avui parlem de la Posidònia, que si avui parlem del Far de la Mola, lo típic, no? I a poc a poc vaig anar com afilant un poc el ganivet amb qui vaig anar polint el perfil que jo anava buscant sense voler, pràcticament. Em vaig anar escurant cap al tema històric i al principi tractava temes, diguem-ne, de fonts secundàries, és a dir, un llibre d'en Santi Colomà, d'en Artur Parrón, d'en Abarzuza, del Gordillo, per exemple, i jo, diguem-ne, que el feia més digerible, no? Tractava un tema, la batalla de Portuondo, el que sigui, no? Però a poc a poc em vaig adonar d'històries que jo deia, bueno, aquesta història l'he sentida jo, me l'han explicat i no acabo de saber com va. Santi, on puc buscar-ho? Ah, això no està treballat. O Carmelo, tal, allò, vull dir, gent que m'ajuda molt amb aquestes coses, no? I però això no està treballat encara, això s'ha d'investigar. I em vaig adonar que teníem el privilegi de comptar amb persones vives avui en dia que et podien explicar allò de forma directa i a poc a poc vam anar traçant aquestes històries.
Sí, són aventures de l'època del contraban, desaparegudes tradicions com caçar virots o pescar tortugues i la tragèdia dels formenters que, com fan els refugiats avui, van haver d'emprendre arriscades travesses marítimes per salvar la pell. De fet, en el pròleg d'aquest llibre, en Vicent Ferrer, en Vicent Morna, diu que en aquest text es restaura la veu de les generacions precedents. Hi ha un millor elogi que aquesta definició?
Ostres, em va emocionar quan ho vaig llegir, i sobretot perquè vingui d'ell. Jo, el Vicent Ferrer Morna, l'he llegit molt, l'admiro, és un escriptor amb majúscules, i de fet ell va ser el primer que em va dir, has de fer un llibre. I jo, en sèrio, Vicent? Me'l vaig trobar un dia en una inauguració. I llavors va ser quan vaig començar a mirar amb uns altres ulls allò que havia estat fent durant tot aquest temps.
Ets un gran aficionat a la història, de fet sempre doncs, comentes a pel·lícules, a llibres, t'agrada la història i en fi, sobretot a èpoques molt concretes de la història contemporània, però aquí sembla que hagis fet una mica d'antropòleg innocent. T'has trobat una miqueta com un antropòleg que no anant amb una tribu d'Àfrica, però bueno, treballant en una illa que avui en dia és la teva, però que no t'hi va veure néixer tampoc.
No m'hi va veure néixer físicament, però sí que des de ben petit... De fet, quan anava a la panxa de la meva mare, ja hi venia, a Formentera, i sempre havia tingut un contacte molt intermitent, només als estius, suficient com per inocular-me una mena de passió, enamorament, com deies tu a la introducció, però no tant com perquè arribés a pensar que Formentera era un lloc rutinari per mi, perquè no ho era, no? Llavors, un antropòleg, dius... Un poc sí, o sigui, a veure, aquests articles no estan fets des del punt de vista d'un historiador ni d'un antropòleg, no? Però sí que és veritat que tenim aquí els nostres veïns, són persones que poden fer memòria de temes que els hi passaven 30, 40, 50 anys o 60 anys enrere, que realment, vist des d'avui en dia, ens sona a com si ara viatgéssim a el que deies tu, a l'Àfrica o tal. I això per mi és una gran fortuna, o sigui, un privilegi haver tingut la vista d'anar-ho aprofitant. Això ho vaig aprendre quan en Carmelo Convali i en Santi Coloma van fer el documental sobre la Guerra Civil a Aigua Clara. Vaig dir, clar, és que han aprofitat el temps. I això és el que intento fer. Perquè tu te'n vas a un altre context, no sé, te'n vas a Madrid o a Barcelona i preguntes a les persones que vivien fa 40 i 50 anys i tindrien realitats molt diferents a les d'avui en dia, però és que el salt entre Formentera anys 50 i Formentera segle XXI és abismal.
Sí, sí, aquí s'ha passat de vestir pagès tot de negre a les dones a... El que veiem avui, no? O sigui, crec que pot ser que l'antropologia sigui un camp abonant, no? Per futurs llicenciats en aquesta disciplina, no?
Sí, per què no? Per què no? És que, ja et dic, jo no en sóc especialista en això i jo aquests articles els presento des del punt de vista d'un humil periodista que recull testimonis orals i a vegades els encaixa amb relats que han investigat altres historiadors i res més que això.
I escolta, com ha estat el procés d'escollir aquests 18 de més de 100 articles? No ha d'haver estat una tasca fàcil, no? Perquè, clar, un té un efecte, no?, cap a 100, més de 100 històries i només t'has de quedar amb 18. Dóna peu a una segona part?
Dóna peu a una segona part, però no aprofitant els que ja he publicat a través del blog. Dóna peu a una segona part perquè tinc almenys 5 o 6 articles al cap, sense haver-hi pensat gaire, temes possibles que es pot atesar del fil... I que me'ls estic escrivint a sobre, diguem-ne, però de moment no tinc temps, tinc molt d'embolic i no ho sé. Ja
però com els has escollit, aquestes 18?
Doncs el que et deia un poc al principi, he intentat escollir temes històrics, temes on hi hagi molta força, molt de pes del testimoni, i bàsicament això, memòria sobre històries de Formentera a través dels propis formenterers.
Molt bé. Escolta, quin és el paper de l'editor en Antoni Roig, en Toni Palla, en el procés d'elaboració dels reportatges? Li proposes tu els temes, te'ls proposa tu... Hi ha una edició efectiva del text? Hi ha aquesta figura de l'editor? Com treballeu?
L'editor, el que et deia jo abans, m'ha donat una empenta, m'ha donat confiança, m'ha posat recursos, però més enllà d'això no m'ha marcat molt els temes que havia de tractar. Més aviat m'ha animat, no? Quan veia que jo tirava cap al tema històric, m'ha animat, m'ha dit, sí, tira per aquí que això està bé.
I com creus que les il·lustracions d'Ana Patricia Gea, amb el seu estil de característic, complementen el text?
Home, jo crec que és un punt extra el que ja oferíem en el blog, vestir-ho amb elegància, amb les seves il·lustracions. A més, clar, el que dèiem abans, no? Aquestes històries ens remeten a una realitat tan diferent a la d'avui en dia que a vegades sembla de conte, no? I justament l'estil d'Ana Patricia Gea, que per qui no ho sàpiga és també la meva estimada companya, doncs, també té aquesta connexió amb això, amb el món del conte, de la fàbula, tot i que, insisteixo, el que està aquí escrit és estricte testimoni recollit de les persones que ho van viure.
Estem parlant de Formentera, una mirada enrere, aquest llibre o recull d'històries, de reportatges, com li prefereix dir el seu autor, en Pepo Rubio, que es presenta divendres a les 6 a Es Marès. Escolta'm, quina història et quedes? Quina és aquella història que mentre t'hi submergies deies estic fent quelcom transcendent, quelcom que perdurarà?
És difícil, escollir-ne una, no sé, deu ser com escollir un fill, no?
Home, impossible, no?
No es pot, però et podria dir que, home, tinc debilitat per potser podríem dir dues històries.
Vinga.
Una és... El naufragi dels dos hermanos, que és el relat que obre el llibre, perquè me'l va explicar en Vicent Tur, que és un tio que admiro i em cau molt bé, perquè parla d'un tema marítim que també hi tinc molta debilitat cap a la mar, i a més perquè, bé, és una aventura, no? I després també per en Pep Andreuet, perquè crec que és una figura de Formentera que potser no s'ha recuperat o no s'ha recordat com caldria. Crec que és un exemple de formenterer, emprenedor, aventurer, viatger, que no va anar a l'escola i que va passar mil peripècies per Amèrica, va tornar aquí amb una cultura immensa, i aquesta cultura, aquest coneixement, la va transformar en accions que van beneficiar els treballadors de les salines de Formentera. En aquell moment estaven tractats com a gairebé esclaus, sense dignitat, i a més també va fer accions tan positives com, per exemple, evitar que hi hagués una matança durant la Guerra Civil, quan va venir el capità Bayo i volia afusellar els partidaris de la dreta. Doncs ell, juntament amb altres persones progressistes, humanistes, maçons, com ell, doncs va evitar aquesta matança.
Un episodi, en fi, clau. Escolta, aquesta és una comunitat petita, Formentera, no exempta, no lliure de susceptibilitats potencialment feribles. Hi ha algun tema al que no has preferit endinsar-te? Quina és la clau per la bona predisposició de la gent? El respecte? Mostrar que hi ha una passió, que hi ha un amor per l'illa?
Tema amb el qual no he preferit endinsar-me? No, la veritat és que no. Em queden temes pendents, així podríem dir com més... podríem dir polèmics, que vull tractar i no tindré cap mena de problema. Si tinc algú que me'n parli, jo ho tiraré endavant. La clau per tot això, sí, respecte, humilitat, aquestes són les paraules que una mica han de guiar l'assumpte, i escoltar molt. Estem parlant de gent major, la majoria dels testimonis, llavors tracta d'anar-los a veure. Hola, molt bona, sóc el Pepo, potser em coneix de la ràdio, a vegades tinc sort i em diuen que sí i tal. No, miri, quan vostè vulgui, podria passar aquí, passem una estona, fem un cafè, un vinet, el que sigui, i podem parlar d'aquest assumpte que m'interessa molt. Ah, però això vol dir, això no té importància, em solen dir, no? I la qüestió és que, a vegades, a mi al principi em sorprenia molt, no? La gent major de Formentera a vegades no li dona importància al patrimoni que té al cap, a les històries que guarden, a les històries que són decisives per entendre d'on venim, i encara que sigui un tòpic, cap a on anem. Només a través de la paciència i, sobretot, quan fas l'entrevista, no fer gaire. Jo escolto i poca cosa més. Pregunta poquet.
Tens la sensació que amb la mort bueno, inevitable, a poc a poc, d'una sèrie doncs, de formenterers que tenen 80, 90, en fi, anys, es va perdent una Formentera concreta, una Formentera que tu vas conèixer als anys 80, d'una certa manera, que tu veies ja potser una miqueta tonejada, per dir-ho d'alguna manera, però que encara existia?
Completament. I el que intento fer amb aquest llibre és un intent desesperat, segurament en va, que aquesta memòria segueixi vigent.
Molt bé. Escolta, d'on estic del temps per fer aquests articles? Tens una feina diària que t'ocupa mitja jornada des de ben d'hora al matí, també tens una família amb criatures petites. Com t'ho fas? Com escrius? Com treballes?
De fet, aquesta és una de les explicacions per les quals ara he deixat durant un temps d'escriure articles al Pròximo Ferri, perquè és que no puc amb tot això. Com ho faig? Doncs mira, d'entrada, comptant molt amb la meva parella, nosaltres no tenim família directa aquí, o sigui, si jo no em puc ocupar de les criatures, ha de ser la Patri, la il·lustradora, que s'encarrega de cuidar dels meus fills. Normalment aprofitava les tardes, una a la setmana o dos, per fer les entrevistes, clar, perquè s'ha d'anar amb temps, i gent major a vegades no arriben al temps, o et demanen més estona, o vés a saber què, i un cop ho tenia ja tot compiladet, llavors les nits de divendres i dissabtes, doncs en comptes d'anar a la fonda, em quedava a casa picant.
Bueno, sí, és el que t'acaba dient tothom que finalment acaba fent un llibre. Escolta, hi ha un periodista de referència per tots aquells que ens dediquem a aquest ofici. És l'Enric González, ha estat corresponsal a molts llocs pel diari El País, i de cada corresponsalia en va fer un llibre, Històries a Londres, Històries de Roma, Històries de Nova York. Són llibres que transcendeixen les guies de viatge, són introduccions històriques, culturals a aquests indrets. Són una meravella de llibres. Estem davant les nostres històries de Formentera? Que podríem dir que aquest és un... Perquè ell també fa això, no?, una miqueta. O sigui, a partir d'una anècdota, a partir d'un tema, a partir d'una historieta, el que fa, i això és el que realment difícil, és definir el caràcter dels formenterers a partir d'una història, no? O sigui, d'una petita història, d'un petit bocí de la vida formentera, en treu un gran retrat holísticament, globalment, de tota l'illa. Això és el que fa amb els seus llibres. Tu creus que també has aconseguit fer una miqueta això?
Si ho he fet, no ho he fet expressament. Crec que em falta... com dir-ho, em fa tant canes, o rodatge, que en Enric González en té, evidentment, i si l'actor arriba a aquesta conclusió, un cop es llegeix les 18 històries i tal, i arribarà per una mena de... per impregnació del que transmeten els textos, però no perquè jo suggereixi implícitament o explícitament aquesta reflexió, que és una anàlisi molt interessant, per cert.
Escolta, és un recull d'articles, històries, com tu deies, i hi ha un estil sobri, poc adornat, amb escasses llicències literàries. Això és perquè les històries en si mateixes ja són prou potents? No cal artificis de llenguatges? O sigui, tu sempre dius que és més una feina de periodista. Les històries són prou potents, no cal adornar-les literàriament.
Potser si s'adornessin, vés a saber, potser quedarien millor i tot, però jo no volia donar-li protagonisme a aquesta part de la història.
En qualsevol cas, això no treu que no estiguin ben escrites, que estan molt ben escrites aquests textos. L'únic que és aquest estil més sobri, menys literari. Has pensat a fer un petit compendi de relats de no ficció, lo Truman Capote, o sigui, agafant històries verídiques, reals, sobre les que coneixem 100% els fets, i fer-ne una historieta no ficció?
Sí, adornar-ho, posar-hi més literatura, etcètera, etcètera. Potser és una bona idea. A mi la història que em té apassionat és la de la batalla de Portuondo. No? Segle XVI, uns galeots cristians fan el ridícul completament davant de Drupal Diable. A mi m'encantaria, jo no dic escriure o llegir o veure o alguna cosa així, algun tipus de ficció sobre aquest fet històric. Si seré jo algun dia que ho faci o no, no ho sé, literatura és que li tinc molt de respecte a literatura. Ja.
Precisament per això, d'això et volia dir, soc del parer que quan ens dediquem a crear alguna cosa prenem inspiració d'una forma multidisciplinar, ho fem. O sigui, hi ha un poema i pot haver-hi música, literatura, cine, teoria de la psicologia, experiències físiques, no? Què s'hi verteix en la teva manera d'escriure o encarar els textos? M'entens el que et vull dir, no? Que quan un fa un text, de vegades en l'escriure no només hi ha la informació que un té sobre això, indirectament hi ha influències de moltes altres coses que ens interessen. En el teu cas, per exemple, hi ha el còmic. Creus que el còmic, que és una disciplina doncs, molt sintètica, molt hi apareix d'alguna manera? Perquè és potser la teva gran afició cultural, no? Hi apareix una mica d'alguna manera o no?
Home, hi ha alguns autors de còmic que sí que han agafat aquest rotllo periodístic. Per exemple, el Paco Roca, que ara està molt de moda, o l'Alta Riba. Però jo diria que potser amb qui més penso quan escric els articles és amb un llibret bastant curt d'en García Márquez que es diu Relato de un náufrago, on ell dona aquestes claus, no?, d'un text despullat d'adorn, de decoracions i adjectius, i sobretot donant importància a lo que fa creïble la història, que són alguns petits detalls. Per exemple, la història creuant la Mediterrània per salvar la pell.
Correcte, no? La història dels refugiats.
Sí, exacte, els refugiats que parteixen l'any 37 fugint de la barbaritat franquista o de la barbaritat del feixisme a Formentera i se'n van cap a Algèria. Doncs per mi era important saber què van menjar durant aquelles 48 hores. Saps? Resulta que portaven pollastres fets prèviament i se'ls havien amb aigua i tal. Aquest tipus de coses, vull dir. Els detalls són els que et donen el clic i els que segurament després et queden a la memòria.
I tant. Escolta, creus que pot agradar a formenterers i a turistes per igual? Perquè aquest, per exemple, és un gran llibre per un turista que vol sortir de les guies i vol sortir del llibre de fotografia habitual de Formentera i vol saber una miqueta del context cultural històric d'aquesta illa a través d'històries molt amenes i molt ben escrites.
Si ho aconsegueixo, hauré complert els objectius que ens vam posar l'editor Empaia i jo al principi de començar tot això.
Que agradés a ambes bandes, no?
Sí, que interessés a turistes inquiets que no es conformen amb el sol i platja, que volen saber un poc més del territori que visiten, i la gent de Formentera amb passió per el que els envolta.
Farà una edició en castellà?
De moment no està pensat. Si surt la història, per què no?
Molt bé. Escolta, ja per acabar, quin és el teu racó preferit de Formentera?
Racó preferit de Formentera. Buf, que difícil triar. El camí de l'Estany, de l'Estany Pudent. És un racó on jo tinc molts records de la meva infància. M'encantava passejar per allà amb la meva mare. I potser et diria que és un espai que olora d'una manera especial, on hi ha ocells de tota mena. Puc anar amb bici. Estic esperant, de veritat, a que prohibeixin el pas dels cotxes, motos i quads per aquest indret.
Molt bé. Enhorabona, Pepo, per el llibre, pel recull d'articles, com tu vols dir. És un llibre i que vagi molt bé. Gràcies per haver-nos acompanyat avui a Ràdio Illa.
Gràcies, Bernat.
Estau atents, germans meus, que un romanç ho vull contar d'una barqueta de moros que es pou d'esllaó saltar.
De set cases que hi havia, sis nevaren a Espanyà, deixaren Can Miquel Jaume, que hi trobàrem bestiar. Pastura, diabla.